per conèixer el nostre personatge d'avui. Fa gairebé dues dècades que és un fanàtic dels wargames i els jocs de rol. Una afició que va descobrir per casualitat després de llegir un article al diari i que tants anys després encara conserva. Només un apunt. El protagonista de l'entrevista té més de 10.000 figures que desfilen pels escenaris i recreacions històriques dels jocs de guerra. Avui hem convidat al programa el wargamer de castellà David García. David García, Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
David, la Carme t'ha presentat com un wargamer. No sé si ho dic bé i no sé també si em podries explicar què és ben bé això de wargamer.
Doncs en un principi ho tornaria per bo.
La pronunciació o...?
També. No sabia dir-te... No tampoc no em vaig jugar amb un argot tan tècnic, però un wargamista seria correcte, no? O sigui, wargamer, sí, com veiem, ho has dit bé. Bueno, doncs això és un hobby que tinc, que hi ha, doncs, que podem representar a nivell del que serà la història, doncs, a representar batalles que van passar en el seu dia, o si ets, no cal que siguis un apassionat de la història, sinó també un jugador de fantasia, o el que sigui, doncs que pots arribar a jugar a llocs per poder passar una bona estona amb els companys.
Per exemple, tinc entès que hi ha moltes simulacions de Star Wars.
I tant, hi ha moltíssimes.
Com es
a mi m'agraden molt, també.
Sí? Trekkies són els de Star Trek i els de Star Wars, no sé com es diuen.
Que jo sàpiga, no tenim...
No tenim nom?
Que jo sàpiga.
Ostres.
No? Star Wars, no sé si... No sé, no, que jo sàpiga, no tenim... Que jo sàpiga, eh?
Com vas començar amb aquesta afició? Fa molt de temps?
Sí, fa aproximadament uns 18 anys. Va per aquí, eh?
I qui et va despertar el coquet o qui et va convidar a la primera partida?
Mira, això ho vaig descobrir en un diari que feien una exposició a Montjuïc, un palau que hi havia a Montjuïc. Feien una exposició, vaig a aquesta exposició i doncs vaig conèixer molta gent que, bueno, que estava jugant a una taula, a llocs històrics, llocs de fantasia, llocs de família, vale? I em vaig apropar a les taules que més m'agradaven. A mi em tira més lo històric, vale? Això és un món, eh? O sigui, això és un ventall molt gran i cadascú va el que més li agrada, no? I vaig conèixer una persona, es diu Dermot, i a través d'aquesta persona em va donar el seu telèfon, vaig quedar amb ell, és de Pompeu a Barcelona, i una vegada vaig quedar amb ell, em va portar un club d'on ell es trobava per jugar. Vaig anar al club, vaig conèixer la gent, vaig encaixar perfectament amb la gent, o sigui, històrica, aproximadament la història, teníem les mateixes manies i tot això. Vaig encaixar bé, em vaig ser soci del club i ja dic, 17-18 anys aproximadament, he pogut educar de mesos.
Aquest club encara existeix?
I tant.
I com es diu?
Alfa Ares.
Alfa Ares?
La lletra A en grec, alfa, i o mig, Ares.
Com el déu, no?
Com el déu, correcte.
Perfecte. I on us trobeu? Perquè em comentes que vas capbussar-te en aquest món dels wargamers a una fira a Montjuïc, però el club està a Barcelona. Ara mateix, amb totes les restriccions Covid, podeu jugar o us podeu trobar?
No.
Ostres.
Ara estem passant una època una mica xunga. És un espai tancat, hi ha finestres, es pot obrir, però és un espai que és gran, però som molts socis i intentem de no quedar. Sí, quan es va relaxar una mica les mesures i podíem sortir, jo dic baixar perquè jo sempre, com estic aquí, tinc d'anar a Barcelona, doncs quedàvem per trobar-se, parlar de les novetats de miniatures, novetats d'algun reglament que hagi pogut sortir, el xerrar una mica de les nostres hobbies i les nostres històries, com també pintem figures, doncs estic pintant això, o sigui, passant alguna estona a xerrar i marxar, perquè clar, amb el toc de queda hem d'estar, jo en aquest cas, abans de les 9 o de les 10, aquí a Castellà.
S'allarguen molt les partides? Perquè un que dius que us enganxa el toc de queda, no sé si són d'aquelles partides que comencen de dia i acaben de nit.
I és de tot. Normalment els llocs que juguem nosaltres no són aquests. Són llocs que aproximadament tenen una durada de 2-3 hores. també hi ha reglaments, perquè jo donava moltes coses. Hi ha reglaments que en una partida, a una hora i mitja, pot estar acabada. Fem més després, òbviament, no penses que fem una i marxem. Normalment baixem, col·loquem, fem una partida, si és ràpida, anem a sopar, tornem, fem una altra partida. Si és una partida més llarga, fem una interrupció per descansar una mica també, perquè també parlem d'altres coses, anem a sopar per allà prop, per no perdre molt temps, tornem al club, juguem. Això quan, abans de tot aquesta de la pandèmia, del Covid, doncs clar, jo arribava a Barcelona cap a les 8 i algo, i sortia a les 12, a la 1, a 1 i pico, alguna vegada a les 2, i mira.
Això és compatible amb la conciliació familiar o t'emportes a la família també a les partides?
De moment no vull...
No vols barrejar?
No vull barrejar, sí, ho has dit bé. A veure, tinc dos fills, un de 14, acabat de fer, i un altre de 11. Ells ja saben l'afició que tinc, em veuen pintar, em veuen jugar també, perquè una vegada ve un company a casa i juguem a jocs de cartes o a jocs de figures o el que sigui. Hi ha molt tipus de joc, no cal que tot sigui de miniatures, però ells han d'escollir el seu camí, o sigui, jo no vull imposar res, saps? Quan comencin a... o diguin que volen jugar alguna cosa, doncs jo estaré allà per guiar-los. Si no, doncs no vull tampoc influenciar-los.
Serà el seu guia.
Digues?
Seràs el seu guia, dic.
Equalipa. Ser el seu estrella d'ai. I és compatible amb la família? Sí, home, intento baixar... S'ha de ser una mica equitatiu, no? S'ha de dir molta vista amb això. Si al mes aproximadament té 4 divendres, per dir-ho d'alguna manera, sé que alguna vegada té 5 o 4, doncs intento baixar dos seguits i fer un descans, o fer un i un, o si és una cosa molt concreta, que estem en una campanya molt concreta o alguna cosa molt concreta, doncs igual baixo tres cops seguits i estic un de festa. És a dir, descanso un, però sempre amb una mica de vista. Normalment sempre ho faig els divendres a la tarda, perquè el cap de setmana intento estar amb la família.
Ben fet. Escolta, David, ets competitiu? Et piques?
Sí.
Sí, per? Sí.
I tant.
Ostres, doncs això deu ser complicat, perquè guanyar sempre no es pot, no? No ens expliques als fills això de el més important és participar?
Sí, i sempre ho dic, eh? Però em pico i tinc molt a perdre, eh?
Però t'has arribat a enrabiar o a enfadar?
No, enrabiar sí, perquè moltes vegades és la sort, no? Allò de no t'acompanya als daus, una bona tirada, una bona decisió, són coses molt concretes. Ràbia, sí, és aquella vaivé que tens, aquell mal gust que et queda a la boca, però a veure, tampoc el tema, no em poso allà cridar, ni em poso vermell, ni insultar, ni res d'això, ja em coneixen, ja es coneixem. A tots, literalment, ens agrada guanyar les coses clares, eh? Passa, doncs, a vegades, quan t'escapa les coses per poc o el que sigui, doncs et dona ràbia, i em dona ràbia, clar, et dona ràbia. Si he jugat bé, tot això ho he fet bé, i he tirat aquesta tirada de daus, i ara et dic, mira, m'ha sortit un 1, quan m'he dit que ha sortit un 2, ha sigut un desastre, i, bueno, això que et dic, que et dona ràbia, això competitiu, no ho tinc que reconèixer.
Ara has parlat de daus, necessito també un tauler i una recreació històrica, però a banda d'aquesta sort, de les tirades, també són jocs amb moltíssima estratègia.
I tant, home, és que no m'atreviria a dir-te que una partida, o sigui, puc perdre una partida per la tirada dels daus. Està clar que hi ha jocs que tenen daus, d'altres no. Normalment els jocs que tenen dau, que la teva sort va en un dau, doncs, bueno, això ja saps com va. Pots obrir la mà i quan ronen els daus, surt un número fantàstic i pots fer meravelles. I si no, doncs ja saps el que et toca. Sortir per potes, o et donen, o t'aniquilen, o el que sigui.
T'aniquilen?
Això... Sí, aniquilen vol dir que ja se va prendre per sac, o que te la deixen destrossada, te la deixen en tocada, que no pot fer cap maniobra, no pot disparar, no pot fer res. Queda ja com en stand-by.
Esclar, també hi ha un argot, no? Hi ha un vocabulari específic a l'hora de jugar.
Sí. Encara realment té alguna paraula tècnica, sí.
Has explicat que pintes figures i a mi m'han... com es diu, no? M'ha dit un ocellet que tens 10.000.
Sí.
Explica'ns això.
Tinc al traster aproximadament unes 10.000 figures. Això què vol dir? No estan totes pintades, eh? Això és... Jo vaig fent inversió. El nostre argot és fer inversions. Fem inversions de miniatures i vaig comprar i les vaig guardant. Per què? Perquè tal com canvi de projecte, canvi de projecte, vaig tirant d'aquestes reserves i vaig pintant i vaig fent coses. És com el que compra revista, el que compra una col·lecció de cotxes, el que compra una col·lecció de trens o el que té, el que sigui, és una afició, vaig comprant coses i figures. Sense pintar, tindrà aproximadament unes 10.000.
Això, amb el temps, es revaloritza?
Algunes, sí. T'explico. Hi ha cases de miniatures que fan coses exclusives. És com tot, és com un segell. Hi ha segells que tenen el seu valor facial, o sigui, el que posa i el petit marge que es guanya el venedor, que sigui un 2%, o sigui, si compres un segell d'un euro, podem guanyar 10 cèntims, i el segell, o sigui, que igual tenen una tirada de 3 milions, no? D'aquest tipus de segell. Hi ha un altre que fan de 50.000, doncs clar, de 50.000, pel mateix valor facial que tingui el segell, serà més car que el de 3 milions, no? O sigui, aquí passa el mateix. Hi ha aquestes que fan figures exclusives, o tirades molt petites, i aquestes figures, que, doncs amb el temps poden agafar una mica de valor, en tema, no per retirar-te, eh? O sigui, si tu les compres, tu poses, per exemple, a 5 euros, doncs les podries arribar a vendre per 10 o a molt.
Que no perdis diners, que és important.
No, no perdria. Però normalment et tinc que dir-te que perdo calés. O sigui, jo demà, si ara em vengui el que tinc allà dintre, perdria calés. Ja t'ho dic, o sigui, és un producte que no és per jugar amb això, no? Per especular, per d'alguna manera.
El divendres passat es va publicar una entrevista a l'actual, a la contraportada, i sorties a la fotografia amb una figura que era com un animal.
Sí.
És a dir, quin tipus de figures tens? Perquè jo m'imaginava que eren tipus de soldats o figures, com comentàvem, de Star Wars, però tenint en compte que jugueu molt a la recreació històrica, em va sobtar una mica la figura aquesta.
Sí, això és del Senyor dels Anells.
Ah, no seràs també fan del Senyor dels Anells?
Sí.
I també hi ha jocs de Wargamers?
I tant.
De la Tierra Media?
Sí, sí. Hi ha dos... Actualment hi ha un reglament, però pots tirar de reglaments antics, que també es poden jugar, si això no vol dir que no podem jugar. Hi ha un joc d'escaramufes, que va treure Games Workshop, hi ha la Guerra de l'Anillo, que és un joc de campanya, es va ficar tones i tones de miniatures, hi ha un altre, que és per jugar d'una manera diferent, també amb miniatures, amb molta quantitat. Pots jugar un reglament que estigui descatalogat o que ja no estigui ús, sempre quan el teu company estigui d'acord, o sigui, no hi ha problema. A mi m'encanta el Senyor dels Anells, o sigui, el meu hobby, a part de la rama històrica, també tinc la fantasia, parlant de Star Wars, o sigui, a veure, fantasia, el Senyor dels Anells, hi ha coses també del món del Warhammer, de la Games Workshop, de coses d'elfos, altos elfos, senyors de Bretones, que allò em va marcar la meva època, i coses d'aquestes, o sigui, a part d'això juguem altres coses de fantasia que no té res a veure amb l'històric.
Són fàcils de trobar les figures? Hi ha botigues especialitzades per la gent que juga
sí.
al Wargamer?
Sí. Sí. Ara sí. Jo quan vaig començar em costava molt. Ara sí. Això amb 18 anys, 17 anys ha canviat una barbaritat. Internet ja no era el que era. Jo a l'època internet era una cosa, doncs, una forma molt precària, no? En tema, eh? Les webs, les fàbriques no tenien web, no es mobilitzaven, no podies trobar informació i tot això estava molt bé. Amb el temps això ha millorat d'una forma bàrbara. I ara qualsevol fabricant té una web. Això t'estalvia molta feina. Jo vaig descobrir el hobby profund amb aquesta gent de Barcelona, perquè aquell dia vaig obrir el diari a una pàgina concreta, vaig veure l'anunci i vaig anar, si no, doncs potser estaria en un altre club o no estaria, o estaria fent una altra cosa. Això mai se sabrà.
Quina és la figura més valuosa de les que tens? O la més especial?
Tinc figures del Senyor dels Anells que són exclusives, de molt poca tirada, que van molt buscades, però tinc que dir-te que el que més m'agrada és l'America World Independence, la guerra d'independència americana, i tinc unes figures de Perry, que és el fabricant que compro principalment, que és el que més m'agrada, quan fa aquesta figura. Tinc un coronel i un oficial continental, que són figures molt exclusives. I són les meves figures... O sigui, són les meves preferides. Són les figures molt concretes, que les poso de tant en tant quan jugo una partida, perquè crec que em portaran sort. Moltes vegades no.
T'has plantejat mai fer salt als jocs de rol però és a dir, disfressant-te amb un cosplay, perquè em consta que també hi ha gent que juga aquests wargames, però en carn pròpia, no? Sent el protagonista. Això ho has fet o t'ho has plantejat?
No m'ho he plantejat. Del grup que som, hi ha dos que ho fan. O sigui que atemptat estic,
Doncs ja saps.
Porta un uniforme francès napoleònic o un uniforme de la Segona Guerra Mundial, de qualsevol bàndol, un uniforme de la Guerra de 7 anys, això és molt especial, No tanco la porta, però de moment no.
De moment no.
Això implica sortir molt. I de moment és una mica incompatible. Això vol dir sortir, anar per tota Catalunya, per tot Espanya, per tot Europa, tractar de jugar... I és diferent, ja és un tema diferent. Molt xulo, de ser... Ara aquests dos companys fa quasi 17 anys que el coneixo, i és, a veure, és fantàstic, no? O sigui, ensenyen fotografies, ho passen pipa, coneixen molta gent, o sigui, és el mateix, però bueno, fer-ho en viu. El seu al·licient també, però de moment no s'hi intenta. Prefereixo estar a casa i quan puc escapar-me, anar al club amb els companys, passant alguna estoneta i cap a casa.
A banda de la teva família i ara tota la comunitat del Connectats, el teu entorn sap que tens aquesta afició?
Sí.
Però vull dir, els fas partícips, els has intentat convidar o has intentat jugar menys o només jugues amb la gent que és més especialitzada i que potser ja sap jugar?
Això ho tinc de dir. Normalment la gent sap el hobby que jo tinc, però entre tu i jo moltes vegades quan parlo amb els companys de la feina d'això, com ho posen 10 minuts ja fan cares i has de saber interpretar la cara, no? Del contrari.
Aquí treballa, està bé.
La història no m'agrada, això no m'interessa, que està bé, que això la figura és molt xula, tu el que tu vulguis, però no me ratlles més. I molts amics el mateix, no li agrada la història, no cal parlar més. Ara, amb els que jo sé que li agrada, o tenim un àlbum comú, tinc un veí que li agrada molt la fantasia i tot això, clar, amb aquests sí que podem fer coses, o faig coses o comencem coses. Però no amb tothom, és un tema molt reduït, un tema molt tancat, no trobo molta gent que tiri molt d'això. O sigui, jo puc parlar sola amb tu d'això, per exemple, però no puc parlar sempre que et vegi d'això amb tu, m'entens, no?
O sí. Escolta, David, de què treballes? Perquè has comentat, ara has parlat de la teva feina, et dediques al sector relacionat multimèdia, audiovisual o editorial?
No.
O no té res a veure amb el...
No té res a veure. Soc oficial tècnic administratiu, rebeu una empresa de transports, a oficina, i no tinc res a veure amb això.
T'imaginava en una feina creativa?
No. Tinc creativitat perquè el post que fa un grup a la feina, tinc que inventar i fer moltes coses rares, però no, d'aquest tipus.
Ara estem a punt d'acabar l'entrevista i el Connectats ens agrada moltíssim que el convidat ens recomani una cançó i ens expliqui el per què ha triat aquesta cançó. I David, tu apostes per una banda sonora. Quina?
Sí. El Último Mohicano.
I per què t'agrada tant aquesta pel·lícula o la banda sonora?
Em agrada molt la pel·lícula perquè hi ha un dels actors que m'agrada moltíssim, Daniel Day-Lewis, fenomenal aquest senyor, com actua. La pel·lícula m'encanta, està super ben feta. El director va captar la sensibilitat de les tribus índies de Nord-Amèrica, la situació que hi havia allà, al nou continent. La pel·lícula és preciosa, està molt ben desenvolupada històricament, a nivell d'unificologia, de tot, de dates, tot com va passar realment, són les guerres franco-índies, que és quan Anglaterra i França disputen terres de tot el que és l'Ohio i tot això, fins arribar a Mississippi, a New Orleans, es disputen els terrenys i es van alienar amb els indis i tot això és un conflicte que m'encanta. La pel·lícula és preciosa, és molt romàntica i doncs, sempre m'he identificat amb les tribus índies i bueno, la música és excepcional, l'actor és brillant i em va marcar aquesta pel·lícula que quan la van estrenar jo tenia una edat que bueno, em va impactar, em va agradar aquest record. Hi ha moltes més cançons i moltes més pel·lícules, òbviament, però per dir una dic aquesta.
Doncs, David, gràcies per aquesta estoneta, per una mica fer-nos un tastet del que és tot el món Gamer, i amb aquesta cançó de L'Último Mohicano marxem. Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.